Temps de benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Bon dia, bona hora, amics de Ràdio Estel. És diumenge. Estem a punt de començar amb David Morral, el nostre estimat tècnic. Jordi Vilajosan, el qui us parla, amb ganes, il·lusió i, com sempre, amb un gran somriure. Tenim la voluntat de compartir experiències, vivències, coneixement, que ens facin la vida més fàcil, més saludable i, sobretot, més feliç. Avui parlarem amb Marta Caselles, de l'Associació de Música i Difusió sobre la Musicoteràpia i les persones amb Alzheimer, i amb la Núria Oliver, directora de Residència Vivienda Mollerat i un acompanyant molt especial, i parlarem sobre el dia a dia en una residència. Som-hi!
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Bona tarda, Carles.
Bona tarda, Jordi.
Carles Reixac, gerontòleg, treballador social. I abans de tot, amb aquest superprograma molt interessant que tenim avui aquest matí, un petit consell de salut.
Hi ha estudis que demostren que mai no és tard per adoptar formes de vida saludables. Encara que tinguis 80 o 90 anys, si comences a practicar una mica d'exercici cada dia, menjar de forma més sana i a relacionar-te més amb els altres, en pocs mesos notaràs que millora el teu estat d'ànim i fins i tot algunes malalties. No tot, però una part del teu benestar està a les teves mans.
Llavors, Carles, avui, quin és el teu tema del dia?
Doncs, per començar, el tema del dia d'avui el volia centrar i focalitzar amb el que serà el tema d'enllaç de l'entrevista que farà el Josep, que és el parlar de la musicoteràpia amb persones amb Alzheimer. Primer de tot, la pregunta clau relacionada una mica és: tu de la música opines també que és una, pot servir també com a una teràpia?
La meva opinió és que sí, el que no sóc un expert en música, puc ser un expert en futbol, sobretot del Barça, però no música.
Més que expert, ets comentarista. No sé si va molt relacionat, però... O charlatan, però bueno...
Exacte, aquesta és la paraula. Bueno... Sóc un charlatan del futbol.
Dit això, tornant ara al tema, hi ha molts estudis que demostren que l'envelliment actiu influeix amb les fases, diguem, amb els apartats de la vida d'una persona, que poden ser l'apartat físic, l'apartat cognitiu i l'apartat emotiu i les emocions. I també el que s'ha demostrat és que, tenint en compte la importància d'un envelliment actiu per tenir una bona salut física, cognitiva i emocional, si tenim en compte, en aquest sentit, que cap a l'any 2050 es calcula que hi haurà al món uns 150 milions de persones amb algun tipus de demència, fa que s'hagi de treballar com es podrà tenir un envelliment actiu o un envelliment de qualitat per a aquelles persones que tinguin demència. I amb això entra en joc aquest apartat de la música, perquè cada cop hi ha més estudis que demostren els beneficis de la música i què aporta a la gent en general, perquè tots sabem que quan una persona està trista, moltes vegades escoltem amb 30, 40, 50, 60 anys, 20, música per sentir-nos millor, que la música influeix molt en el nostre estat d'ànim. I per això mateix el que s'està demostrant és que la música pot ser terapèutica, perquè pel que fa a la gent que, per exemple, té demència, es poden arribar a reconduir estats d'apatia, estats d'irritabilitat i també d'agitació. És a dir, gent que està nerviosa, agitada, perquè una situació els incomoda, tenen demència, no saben com expressar-ho i, per tant, estan com tensos i nerviosos. Per tant, la música ajuda i també, com diem, apatia. Recordo un cas que ens va explicar el Josep. Potser ell algun cop ja l'havia llegit d'una altra persona, però a mi ell me'l va explicar a mi, que era d'una senyora que portava anys amb demència, estava com apagada amb un tipus de butaca, un sillón, i recordo que el món era com si no anés amb ella, no estava connectada amb el món. I de cop i volta, una persona li va posar una música que la va fer com despertar, es va posar a ballar. Va obrir amb els ulls i va ser increïble, perquè després ho van reproduir amb la família i van recordar que sí, que era una música que ja escoltava, perquè havia sigut no sé què. Llavors és la importància també de conèixer la persona amb la musicoteràpia i com amb la demència és molt important que la gent tingui en compte això, no cal ser uns experts, per això escoltarem l'entrevista per entendre una mica més, com la musicoteràpia influeix positivament en qualsevol estat d'ànim.
Pues moltes gràcies, molt interessant.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. És gran ser gran, l'entrevista.
Llavors, Carles, quina és l'entrevista que ens tens preparada?
Doncs l'entrevista que tinc preparada és una entrevista que li ha fet al Josep de Martí a la Marta Casellas de l'Associació Música i Difusió sobre la musicoteràpia a les persones amb Alzheimer o algun tipus de demència. Ella ens explicarà com treballen des de la seva associació i em sembla bastant impressionant el que poden arribar a aconseguir i els estudis que han anat fent ho demostren.
Cada programa intentem tenir amb nosaltres algun representant d'alguna residència, que vinguin professionals, que vinguin també residents, però cada cert temps ens dediquem a una cosa una miqueta més especial, buscar la innovació. Quines són activitats, quines són projectes que es poden portar a terme amb gent gran per fer la seva vida més agradable, per poder, senzillament, facilitar que visquin millor. I hem trobat una persona i un projecte. El projecte és un projecte de musicoteràpia en demència i hi ha una associació que es diu Música Difusió. I tenim amb nosaltres aquesta tarda a la Marta Casellas, que és directora d'aquesta associació. Benvinguda, Marta.
Moltes gràcies. Moltes gràcies per convidar-me i poder explicar i exposar una miqueta doncs, quin és i quina és la funció de l'associació i el projecte.
Però primer et preguntarem sobre tu.
Molt bé.
Aviam, tu com a professional, perquè això de musicoterapeuta és una cosa, però suposo que la gent arriba a la musicoterapia a través d'un
procés, no?
Explica'ns una miqueta de tu, primer.
Doncs totalment és així, eh? Ha estat un procés. Jo tinc, a part de la llicenciatura en Arts i Humanitats, no? Vaig a començar doncs, amb aquesta línia, sempre m'han interessat, i a més doncs, la formació professional de piano. I quan vaig començar en el món laboral, vaig començar a donar classes amb les línies de treball més proactives, com són el del Cross, Orff i Suzuki, vaig entrar en aquestes formacions, i sempre em va cridar l'atenció les respostes dels nens davant d'aquestes formacions que passaven més enllà de l'acadèmic. I aquestes respostes, doncs, a nivell de compartir, de comunicar-se, de com podien expressar emocions. D'això vaig allò que vas pensant i dius, caram, això és la música, ja ho havies experimentat tu mateixa, però ho veus en la pràctica, de que pot ser una molt bona eina, i vaig començar a buscar com em podia formar, doncs, que la música traspassés només l'acadèmic i passés, doncs, que pogués fer un treball, doncs, més terapèutic. Llavors, vaig buscar i a la Universitat de Barcelona vaig trobar el màster de musicoteràpia i aquí és on vaig començar a formar. Vaig començar, doncs, entrar en el món laboral com a musicoterapeuta en diferents àmbits i aquí estic, no?
I, aviam, concepte música, tothom entenem què és. Concepte teràpia sembla que és algo que et fan quan t'han de curar d'algo o quan necessites, però això de musicoteràpia, que és que la música et cura de coses, et guareix de coses, o què és això?
Més que curar, a mi m'agrada dir, i em sembla que va més per aquí, pensar que ajuda. Ajuda perquè quan estem parlant doncs, en l'àmbit de medicina hospitalari i de pacients, no és que pretenguem curar ni molt menys, i concretament quan parlem amb demència no és aquest la funció, és tenir molt clar que no és això, però sí que ajuda i sobretot doncs, ajuden en l'estat d'ànim i en les conductes que poden manifestar aquestes persones que tinguin aquestes dificultats, que com sabem doncs els factors de conducta i els d'estat d'ànim repercuteix molt o pot repercutir molt en l'evolució.
I això
ajuda, bàsicament, pensar aquesta paraula.
I això, concretament, com es treballa des de la musicoteràpia amb gent gran?
Val, és, pot
sé
ser
que és
molt...
una mica ampli, sí, però si sí. Ens vols posar algun exemple que diguis això es fa i això té èxit.
Val. Es pot treballar, mira, amb persones grans tant podem treballar en prevenció. Sí que en persones grans el que trobem, doncs, la dificultat que comencen a manifestar, que és la de la memòria, no?, i aquesta preocupació, i el que també està diagnosticat en deteriorament cognitiu lleu, i per tant són persones que no, encara són autònomes, però comencen a tindre un diagnòstic, i de quina manera. Per tant, nosaltres treballem i hi ha programes específics que treballen en aquesta línia. Més endavant, persones quan ja estan en residències, no necessàriament són persones que han entrat, tenen problemes específics o ja diagnosticats de demència, però que estan en la residència i, per tant, la musicoteràpia es converteix en una eina d'estímul, de motivació, tant a nivell físic com cognitiu. I en la fase, doncs, de que ja tenim persones, doncs, amb demència, ja tenim focalitzat, doncs, un tipus de treball més orientat al nivell de participació i comunicació en aquestes persones, que va minvant, i com podem, si no ralentir, com podem fer que aquelles persones es vagin integrant en un grup a través de la música i puguin manifestar aquelles habilitats mantingudes, no? Aniríem per aquí.
Ara, segur que la gent que ens escolta, alguns ho sabran i altres deuen pensar, però com és? Ara intento imaginar-me. Ara, aquí hi ha una sala, hi ha gent que està fent musicoteràpia. Però sí. Què estan fent? Estan cantant? Estan tocant instruments? Què és això?
A veure, en musicoteràpia, en general, podem fer moltes coses. On podem fer una? Vull dir que ho marcarà a les persones a qui dirigim l'activitat o la teràpia, i amb gent gran podem fer, des de cantar, treballar el moviment, la veu, la respiració i la relaxació. Si ho ampliem, dependrà també a qui va dirigit, doncs de que centrarem més o la veu, o el moviment, o la respiració, o la relaxació. Què vull dir? Que la musicoteràpia treballem, per exemple, i he tingut la sort de treballar amb un projecte d'investigació en neonats i en prematurs, i per tant el que treballem en la veu, per de quina manera sincronitzem la respiració, o és una eina d'estímul, no? Per tant, poden ser aquesta gamma, centrat en aquesta gamma.
I perquè la gent ens entengui, no estem parlant de que ve una persona amb una guitarra cantant, hi ha una ciència al darrere. Potser que entenc que potser un dia sí que vingui una persona amb una guitarra a cantar, però estem parlant de que aquí hi ha una ciència i vosaltres esteu portant a terme un projecte de recerca sobre aquest tema. Ens pots explicar una miqueta d'aquest projecte?
Sí, senyor. M'agrada això que has dit de que ve un senyor a tocar la guitarra, que està molt bé, Sí, bé, perquè sempre dic que tot el que siguin activitats o coses musicals o música, escoltar-la, ve algú que et toca, és sempre positiu. Quan parlem d'això i quan parlem de teràpia, i darrere d'una intervenció en musicoteràpia, realment ens avala, doncs, una sèrie de treballs d'investigació que, per una banda, són els que fan els científics respecte a aquesta resposta a nivell cerebral de la música en diferents àrees i com activa les diferents àrees, i nosaltres ja des d'una intervenció directa, efectivament, el projecte aquest que anomenaves, el de projecte de musicoteràpia en demència i concretament moderada, greu i greu, va iniciar-se com un treball de recerca, perquè teníem l'interès, doncs, de que aquest treball amb un grup de persones que moltes vegades és difícil d'actuar-hi i d'intervindre, volíem demostrar i volíem demostrar que realment és molt vàlid fer aquest tipus d'intervencions. I amb la recerca, doncs, amb recolzades concretament amb la Universitat de Reus, no?, de la Rovira i Virgili, i a través de l'associació, doncs, vam aconseguir fer aquest treball que va aconseguir un premi, no?, de recerca.
I una cosa, ara potser ens està escoltant. Imaginem, per començar, alguna residència que digui, ostres, això nosaltres no ho fem i ens agradaria fer. Esteu oberts a que una residència us truqui i us digui, us contacti i digui, escolta'm, ens agradaria participar-hi d'alguna forma.
I tant. I aprofitant això, voldria dir que nosaltres aquest projecte, que dic que va partir d'un treball de recerca i que va rebre un premi de la universitat i que ha tingut subvencions de diferents fundacions per el seu rigor, no? L'hem pogut anar replicant en moltes residències, perquè el fet diferencial és que nosaltres treballem amb equip. Per una banda, som dos musicoterapeutes, perquè fem un tipus d'intervenció, tant música gravada com directa, la qual ens permet, doncs, per aquest grup de persones de demència avançada, en les que a vegades no n'hi ha prou només de l'estímul musical, sinó que has d'utilitzar uns altres sentits, l'estímul visual, el tàctil, no? Hi ha de ser força, doncs, treballar amb aquest equip. Nosaltres ens reforcem amb la música en directe, concretament amb la meva col·laboradora, i col·laborarem amb el projecte, una violinista, la Ingrid López, que juntament, doncs, podem fer aquest treball conjunt. I l'important també és que sempre demanem i demano, doncs, aquesta col·laboració de tot l'equip, perquè penso que la intervenció ha de ser una intervenció interdisciplinària i aquí col·laborem tots.
Ara estic segur que algú estarà dient: com contacto amb ells? Digue'm, perquè vosaltres sou l'associació Música Difusió. I que teniu pàgina web?
Tenim pàgina web.
Doncs digue'ns quina és la pàgina web.
Pàgina web, www.associaciomusicaidifusio.com, i llavors podeu trobar perfectament allà la pestanyeta de contacte, en el que a través del contacte de l'e-mail, i si no, també hi ha el telèfon, que puc dir ara perfectament.
Sí, sisplau, digues.
649-50-93-86. I us atendrem, doncs, molt de gust.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
A la borsa de treball, Jordi, avui porto un tema perquè podem parlar tu i jo una mica. Què és la jubilació anticipada?
Què és la jubilació anticipada?
No la pregunta, que si vols me la pots respondre, no és una pregunta, és a dir, és què és la jubilació anticipada, és a dir, sobre el tema, en fi. Sí, com sigui, una mica volia orientar als oients sobre avantatges, inconvenients i què pot passar, sobretot, qui es pot acollir a algun tipus de jubilació anticipada. Perquè he estat mirant, i primer de tot, el que jo no sabia, potser perquè encara em queda molt lluny això de la jubilació anticipada, l'edat, si no tens unes discapacitats i coses, l'edat mínima, que també aquí entren unes circumstàncies, són 61 anys per poder-te jubilar.
Això en banca no. Banca, hi ha gent que es prejubila abans.
Sí, en banca són un món diferent, si està clar. Vale. Però jo parlo a nivell general...
De persones normals.
Sí, de persones normals, que tampoc són ni senadors, ni congressistes, ni res per l'estil, que són com els banquers. Doncs sí, llavors és, però què passa? I després hi ha la jubilació anticipada, que pot ser voluntària o forçosa. A la forçosa no hi entrarem, perquè són amb causa, sobretot, de que t'han fet al carrer, que no trobes feina i pots acreditar, i per tant aquí on també podies entrar amb aquesta jubilació de 61 anys forçosa. Ara bé, la voluntària. Hi ha un estudi que he vist que, segons dades de l'INSS, i aquest estudi, deien que l'any 2017 la jubilació mitjana a Espanya rondava els 64 anys. Ara, actualment, l'edat oficial sembla que són 66 anys amb 2 o 3 mesos. Per tant, però tu consideres que és bo jubilar-se anticipadament? Hem d'esperar? Quina és la teva opinió com a expert de jubilació?
Jo sóc expert, com abans m'has dit un xarlatan de futbol, jo em considero un expert en xerrar de futbol, encara que no en sàpiga. Per això ja depèn de la feina que fas, de l'estrès que tens vinculat a la feina que estàs fent, si estàs cansat, si no estàs cansat. Hi ha feines molt més pressionants a nivell físic, altres molt més pressionants a nivell psicològic. Això jo diria que cada cas és un món diferent, eh? No crec que hagi una regla de tres. Jo no ho veig com a regla de tres, eh? Jo, per exemple, tinc companys que treballen en banca i em diuen, ja tinc la prejubilació i tenim 56 anys. Jo estic a la universitat i en 56 anys encara tinc tota una vida per endavant, perquè em penso jubilar als 70, que és l'edat límit de la universitat. Per tant, vull dir, això jo encara ho veig molt lluny.
El que també tenim en compte la gent, penso, que es vulgui jubilar anticipadament, que és que a cada any que et jubiles abans dels 66 i més dos mesos, et van traient una quantia, és a dir, un coeficient reductor que farà que quan et diguis, vale, finalment em jubilo, si és abans d'aquesta edat, cobraràs menys tota la teva vida de pensió que et queda.
Sí, per això, quan demanes una jubilació anticipada, en grans corporacions, no solament en banques, sinó en grans corporacions, això ja t'ho van compensant, perquè els interessa més, no ens enganyem, doncs, pagar un sou d'una persona jove com tu, de 30 anys, menys sou que no per ser una gran com jo, que cobro més. Eh? Llavors,
clar,
aquesta és una realitat.
És una realitat molt sectoritzada, que és la de la banca.
I grans empreses, també.
I grans empreses. Sigui com sigui, també hi ha coses que són això, és a dir, tenint en compte que la majoria de gent que pugui treballar, no sé, en fàbriques, en botigues, i s'hagi de o es vulgui jubilar anticipadament, ha de tenir en compte això, que sí que és el que tots pensem, que tindré més temps lliure per fer coses, encara estaré força jove, tindré 64, 65, 63, posem, però la cosa és, pensem que ens quedarà, i ho podem preguntar als òrgans oficials i ens diran quina pensió ens quedarà. Sigui com sigui, si de bon punt ens jubilem, podrem viure bé amb això. Si tenim una parella amb la qual compartim gastos, si tenim estalvis, un pla de pensions, el que sigui, ¿vale? Per complementar, si hem estalviat durant molts anys, per complementar el que ens faltarà. Perquè, clar, desavantatges, cobrarem menys, avantatges, tindrem més temps lliure. Però també hi ha gent que ha de tenir en compte que també hi ha l'opció de potser també pensar en jubilació parcial, que també hi ha aquesta fórmula que també pot ser apta. Sigui com sigui, pensar si de bo no podem aguantar uns 2-3 anys més, com dius tu, amb el tipus de feina que tinguem, perquè després penso que el fet que treguin una part de pensió per tota la vida influirà molt.
No? I si hi ha hipoteques pel mig, fills, depèn de quines edats, que si estem a edat d'universitat són edats molt demandants de calés, no que sigui estigui prohibit, però vull dir, hi ha una sèrie de circumstàncies que fan que el que jo pugui opinar ara o que poguéssim opinar fa 20 anys és diferent.
I m'està tenint en compte un últim factor molt important que dius tu, que és que, si no m'equivoco, cada cop els espanyols tenen fills més tard. Per tant, això també influirà molt.
Ah, jo vaig començar a treballar amb 22 anyets, acabo la carrera, començo a treballar, però els meus fills, el cost de la vida se'ls retrasa més en el sentit de poder casar-se, poder tindre una hipoteca, tot això, el cost immobiliari afecta molt a la prejubilació.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
El tema de la consulta d'avui l'he extret de la revista 65 i Más, que és un projecte que fan, que ha fet l'arquitecte Paz Martín, que es diu Proyecto Envejezando. I parla de coses, tot va venir pel seu pare que tenia una demència, no, perdona, Parkinson, i comenta el fet de que pel seu pare, comença aquest article que he vist, m'ha semblat molt, molt gràfic, tot l'ortopèdico le parecía feo. I té bastanta raó, és a dir, quan mires coses ortopèdiques són bastant lletges i llavors parla de si en un futur, perquè tot això venia que jo em preguntava com serà la gent gran del futur, ¿vale? Tant la gent gran com també el que ens envolta, per exemple, les ciutats. I també ella es preguntava a la Paz Martín, l'arquitecta, si també pot ser el fet de que en un futur existeixin les Adidas Abuelo, ¿vale? Que facin que et costi més caminar, o, per exemple, cadires de rodes més equipades, poden ser algunes idees força curioses. I també parla del fet de que d'un aspecte més seu, que és l'arquitectura, que em sembla que és que ella diu l'arquitectura està pensada per un model de família que ja no existeix. I això és veritat, perquè, a més, les cases segueixen estant pensades, tant a les ciutats com també les cases que es formen, els pisos i cases, per famílies joves amb tres fills, però és que a dia d'avui ha canviat la societat. A vegades inclús diu que molta gent, aquí ho vam parlar un dia parlant de reformes, molta gent gran, on també més caigudes hi ha i on també més temps passa entre aquests dos factors són la cuina i el bany, i els lavabos segueixen sent llocs bastant foscos. I inclús diu com canviarà de cara al futur el consum de la gent gran I hi ha, una cosa que va trobar a una botiga, que és, eren una sabateria i han penjat com uns passos de què fer quan vulguis agafar sabates. Pues busca el teu número, agafa uns mitjons d'aquests que pots tirar i, a més, llavors fa pas per pas el que hauries de fer per provar-te unes sabates per tenir-ho clar quan ho vols fer. Sigui com sigui, que també deixa molt clar per acabar en aquest article, és el fet que hi ha... que molta gent té cases grans i que, a més, hem de tenir en compte que molta gent gran viu en cases que es van fabricar als anys 60, amb el boom migratori d'Andalusia cap a les grans ciutats com Madrid i Barcelona, i que tot això ha de canviar. I jo em seguiré preguntant a molts programes cap on va el futur de la gent gran i de les ciutats.
Gràcies, Carles.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Bona tarda, Carles.
Bona tarda, Jordi.
Carles Reixat, gerontòleg, treballador social, i hem arribat al final d'Es Gran Ser Gran. Fins la setmana que ve.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Eixos de felicitat.
Ja estem a Eixos de felicitat i avui tenim aquí una col·laboradora molt especial. Bona tarda, Nuri.
Bona tarda.
Nuri Oliver, directora de la Residència Vivent a Mollerat i treballadora social. No m'he equivocat, no?
No t'has equivocat.
O sigui, com la Nuri ja fa molts anys que ens coneixem, si m'equivoco, doncs se'n corregeix. I després tenim un personatge aquí, al seu costat, que està dibuixant i ve disfressat de bomber, que si vol parlar, parlarà. Però si no vol parlar, el deixem dibuixar tranquil·lament. El que sí que s'ha confirmat, David, és que és del Barça. I això és molt important. El fill de la Núria el tenim per aquí i el tenim tranquil. Si després es vol animar, s'animarà. Llavors, li vaig demanar a la Núria que vingués. Per què? Perquè últimament estic sentint moltes notícies, o estem sentint moltes notícies del que passa a les residències. Llavors li vaig dir, Núria, vine, perquè ella ja ha vingut més d'una vegada, i explica'ns què passa en una residència al dia a dia? Perquè si no sembla que som, perquè jo m'inclueixo, els grans desconeguts, les residències. Llavors, explica'ns, per exemple, aquest dematí, què ha passat a la residència?
Bueno, el que passa en un domicili habitual, és a dir, un es lleva, el que passa que amb la diferència, amb el hàndicap, que molts dels que estan a les residències necessiten ajuda, i per això estem nosaltres, s'aixequen, esmorzen i es preparen per fer activitats. En aquest matí en concret han tingut rehabilitació amb el David, amb el físio, i ara a la tarda estaven preparant disfresses de carnaval. Vull dir que intentem, amb la mesura del que podem, ocupar temps, ocupar amb activitats que siguin significatives també. No només és fer per fer, sinó intentar doncs, que els tallers de rehabilitació siguin entretinguts, siguin divertits, ho facin a gust, que no sigui com una obligació de ara toca fer aixecar mans i braços. I a la tarda, doncs això, la Mari, que és l'educadora, intenta fer activitats molt significatives que amb temes de... Ara, perquè hi ha el carnaval, i treballem tot el tema d'orientació temporal i també de divertir-nos, que el dilluns ens disfressem tots, no? Però intentar activitats que siguin, d'alguna manera, que els impliqui a fer coses i a divertir-se.
Llavors, però ara imagina que jo sóc una persona gran, una mica més gran que tu, Nuri, ho sóc, no gaire més, no, bastant més. Estic a la residència i tinc alguna mena de discapacitat que m'impedeix, física, que m'impedeix doncs vestir-me per mi mateix. Per tant, com seria el meu dia? A quina hora m'aixecaríeu?
A veure...
Puc escollir l'hora d'aixecar-me?
Mira, és un dels grans hàndiques que tenim.
Ho sé.
Val? Sí que ja fa uns anys que s'està parlant d'un model d'atenció que és el centrat a la persona, que és el que hauria d'haver sigut sempre, eh? Vull dir, tampoc han inventat gaire cosa, però què ens estan dient? Que durant molts anys els residents s'han hagut d'adaptar a les dinàmiques de les residències en funció dels horaris dels treballadors. És a dir, si el treballador entra a les 7 del matí, això vol dir que els usuaris comencen a aixecar-se a les 7 del matí. Què estem intentant? Que això no sigui així. Si una persona es vol llevar més tard, que tingui l'opció de fer-ho. Però això implica un canvi de paradigma important, eh? Perquè estem molt acostumats a treballar en base a les tasques, hem de fer això, això, això i això, i no tant en què necessita l'usuari. I et diuen, no, és que molts s'aixequen molt d'hora, sí, perquè moltes vegades s'han anat a llitar, han anat a dormir molt d'hora també, llavors...
Els oients que assimilin, si jo crec que la majoria dels nostres oients han estat alguna vegada a algun hospital, potser no a la residència, potser a un hospital, i hi ha uns horaris molt establerts. Mm. A les 7 del matí hi entra l'infermera auxiliar a despertar-te, 7 i mitja medicació,
a la
esmorzar...
A la nit també van entrant i et van despertant.
I després a la nit també et fan anar a dormir d'hora, a les 8 sembla que s'acabi el món, sí. I a la residència era el que... Abans una residència era això, és amb horaris molt estrictes...
I ho segueix sent, eh? Molt...
Llavors, ara el que s'intenta, el que està dient la Núria, s'intenta és flexibilitzar això, però arribant a acords amb els treballadors. Mm. Perquè clar, és molt fàcil que l'avi digui, no, jo vull aixecar a les 9 del matí. Però clar, llavors hi ha una sèrie de tasques que són comunes dels treballadors i tenc que ser capaços d'organitzar-los perquè és molt fàcil dir, jo em vull aixecar l'hora que vulguis. Però clar, hi ha, en el cas de la residència de Mollerat, són 25
usuaris.
Hi ha altres residències que són 150. Llavors, per això s'intenta estandarditzar tot això. Llavors, en quin procés s'està d'aquesta flexibilització? Perquè clar, si tinguéssim molt personal és molt fàcil. Una persona, un avi, ja. Però aquest molt personal no existeix, perquè és molt costós. També sí, diguem que és molt fàcil dir, no, posa més personal, sí, però qui el paga aquest personal? El paga la Generalitat? El paga l'usuari?
És un tema d'organitzar i de canviar visions. És a dir, quan comencem a implementar coses de canvis que fa uns anys, al principi quan vaig entrar a la residència, hi havia gent que s'aixecava a les 7 del matí i fins que no li tocava esmorzar a les 9 i algo. I jo els deia, pues no és normal, perquè jo potser quan m'aixeco m'haig de prendre el meu cafè o colacao o el que prenguis, no? I han de tenir l'opció de quan s'aixequin a esmorzar. Llavors sí que es fa una mica l'observació i sobretot s'intenta treballar amb l'equip auxiliar que observin qui és aquell que li agrada estar més estona al llit i qui és aquell que quan arriben ja té ganes d'aixecar-se. Llavors ells s'organitzen per referents, cada treballador té uns usuaris a aixecar, llavors ells es coneixen molt, que aquí està la base, coneixen molt el que necessiten. Hi ha una senyora, avui mateix passava una senyora que quan l'aixeca no es vol dutxar, però al cap d'una estona... quan ja ha esmorzat i ja està més bé, llavors se la puja a dutxar. És intentar, jo sempre els faig la mateixa pregunta a moltes treballadores d'allà i quan algun cop he fet formació de... vosaltres, si fóssiu usuaris, us agradaria viure amb aquest model? I totes et diuen que no. Per tant, si et diuen que no, és que algú estem fent malament, no estem fent prou bé, no? En aquest sentit, de donar resposta a necessitats concretes, a dir, a mi m'agradaria aixecar-me, jo m'he aixecat aviat prou temps, com perquè ara que entro a una residència a viure el meu final de vida, que pot ser 5 anys, 10, 20 o 2, l'hagi de viure com si, com em deia un usuari una vegada, això és pitjor que un quartelillo.
No, que a més és cert, vull dir, és cert que hi ha moltes residències que s'estructura tot molt. Jo amb els meus amics, coneguts i gent del sector que tu i jo coneixem, sempre els hi dic, i no fa gaire els hi vaig dir, Josep, per què no vens a la residència? O Raquel, per què no veniu a la residència? Me'ls estiu molt, us esteu 24 hores i veieu totes les dinàmiques. Perquè, vull dir, darrere d'un petit canvi com pot ser, que jo em vull aixecar a les 9, pot implicar canvi de dinàmiques, sobretot de tasques a fer per les auxiliars, que això pot ser un trasbals important. Per tant, el que passa que amb restriccions això no es pot fer i no es pot dir, però quan acabem les restriccions, que algun dia, Núria, acabaran, quan tu no prohibeixis, jo vull convidar la gent que vingui un dia, a passi 24 hores en un centre, si volen el nostre, estem de portes obertes, sempre quan les restriccions ens ho permetin, i que visquin un dia amb nosaltres, perquè llavors podran entendre les limitacions que hi ha en el dia a dia i després també com es treballa en una residència, perquè una residència és algo transparent, absolutament transparent. Voldria indicar, i si no, Nuri, em dius que no, però jo diria que és el negoci més inspeccionat de tot l'arco empresarial. Una inspecció mínima a l'any. Personal, no per via de correu electrònic, no per via... Personal i venen per sorpresa. No hi ha cap altre negoci. Ni restaurants, ni bars, ni hospitals, ni bancs, que també els n'hi ha de tant com alguna inspecció, ni la ràdio. Aquí la ràdio no crec que vingui ningú a inspeccionar. I en canvi a la residència, sí.
Inspeccionant tot. I crec que sempre dic que la part d'inspeccions va molt bé, per no baixar la guàrdia i per no fer coses que no hem de fer. Tot i així, sí que sempre reclamem des del sector que les inspeccions siguin iguals a tothom. Perquè segons qui et ve a fer la inspecció i segons quina formació tenen, miren més unes coses que unes altres. Si et ve una infermera, mirarà tot el tema de medicació exhaustivament. Si et ve un fisio, mirarà el tema d'activitats. I llavors veus que ens ha passat, una vegada una inspectora ens diu que aquest registre no li agrada, però 2 anys abans una altra inspectora ens l'havia demanat per passar-ho perquè li semblava genial. I llavors sempre els dic, poseu-vos d'acord. Però sí, estem inspeccionats i realment d'aquí ve tot l'emprenyament que dirien que portem al sector, no? De que ha hagut tot aquest tema de la Covid, i sempre ens han inspeccionat i encara som els dolents de la pel·lícula que ho hem fet tot malament. Pues algú ho devien fer bé, no? Si no ens han sancionat en aquell moment. Llavors, ens han de mirar com fem les coses, perquè sí que és veritat que podem millorar, sempre es pot millorar i estem oberts a millorar, però clar, tot el seu temps, i al final el que ens ha de quedar és l'usuari i sobretot les famílies que són qui ens veuen el que fem, perquè hi ha molts usuaris que no ho poden expressar, però sí que se'ls ha anat amb l'estat d'ànim, quina percepció tenen d'aquell servei. I això és important. Sí.
Ara passarem un moment de publicitat, però, diguéssim, el que m'agradaria que pensessis en aquests segons de publicitat, una residència què és? Una vivenda on va viure molta gent o un hospital on anem a controlar si estan més o menys malalts o més o menys bé?
Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Llavors, Nuri, directora de Residència Mollerat, treballadora social, què és una residència? Perquè ho hem sentit, ho hem preguntat moltes vegades, però segueix sense estar clar, perquè quan estem tancats a casa, semblava que una residència tenia que ser un hospital, que tenia que tindre obligacions sanitàries. Què és una residència? Perquè aquí dic clar, perquè la nostra presidenta de la patronal, de diferents patronals, ho repeteix, però la gent ens continua fent responsables a les residències del que passa a dintre. I no tot del que passa a dintre d'una residència és responsabilitat del propi centre.
A una residència, i ho diu la normativa, ja no és que ho diguem nosaltres, és un espai que substitueix a la llar i es considera un centre social.
Per tant, és una vivenda.
És una casa.
És una vivenda.
És una casa que, tot i que no és la teva casa, tu vas a compartir un espai. Tu no s'ha d'entendre com un ambient sanitari on vas a curar-te d'alguna cosa.
Per tant, una residència és com podria ser casa meva.
Sí, clar.
Que ara som 3 persones, és una vivenda.
Per això tenim dret al metge d'ambulatori.
Correcte, i a infermeria.
Claro.
Vale? No, ho dic perquè els oients moltes vegades diuen que una residència té l'obligació de... Cuidado, tenim molta normativa, però és una vivenda. Podem tindre o no metge propi, però, vull dir, una vivenda no és necessari tindre un metge propi, no és necessari tindre infermeria propi. Auxiliar és personal sanitari, però no són metges, no és infermeria. Això ho hem de diferenciar. Personal molt important, però és un personal més social que sanitari.
Sí que és cert que la gent actualment que ingressa a residències són perfils d'usuaris que al domicili ja no poden estar.
Correcte.
Perquè s'ha complicat el seu envelliment per un envelliment patològic, ja sigui per un tema cognitiu o un tema físic, una demència o algun ictus que els ha comportat algun problema físic, cases no adaptades que requereixen... cases no adaptades i persones que no poden gestionar aquesta nova situació, no? Llavors, han d'ingressar a un centre residencial. Per tant, tenim molta més gent dependent i en gent molt més acollida al tema de la dependència. Però que si no, és, abans, antigament, fa 10 anys, encara venia gent a demanar vull envellir aquí perquè no estic bé a casa i prefereixo envellir una residència. Ara ja, quan venen, és, no puc més de tenir-lo a casa.
Perquè el nivell de dependència física sí que és més elevat.
Jo sempre dic que a casa mentre es pugui, una residència quan es necessiti.
Correcte. Llavors, ara anem a somriure una mica. Ja sé que aquí tots estem amb mascareta, menys el Martí, que per l'edat pot estar sense mascareta. Quines activitats jo faria? Ja són les 11 del matí, ja he esmorzat, m'he aixecat tranquil·lament. Quines activitats em proposaríeu? Perquè no m'obligueu, em proposeu que jo pugui fer.
Mira com han canviat les coses, i aquí és un tema bueno, que al final veus com canvia tot. Fa uns anys, Inspeccions demanava el grau de participació dels usuaris a la residència a fer activitats. Ara ja et diuen si tu busques activitats que siguin que estiguin una mica lligades a les necessitats de l'usuari, és a dir, a què volen fer, a què els agrada fer. I aquí hi ha dues coses. I hem de començar a entendre que hi ha usuaris que no volen fer activitats. I això, durant molts anys, ho han portat molt malament. És a dir, usuaris que et diguin jo vull venir a envellir aquí, però jo vull les meves coses i no vull baixar a fer activitats que em proposeu, també ho hem d'entendre. De fet, tenim algun usuari que li ha muntat un taller a la seva habitació de fusta i fa les seves manualitats a la seva habitació i només baixa a dinar, a sopar i a fer la xerrada amb uns quants que tenim allà. Si no, ell és feliç en la seva habitació, amb el seu taller de fusta i, de fet, venia d'una altra residència que no li van deixar muntar perquè embrutava l'habitació. No? Llavors, sí que és cert que intentem mirar què és el que li agradava fer i, en base a això, intentem muntar activitats que siguin significatives.
Per tant, m'estàs dient que l'usuari o la gent gran són lliures de fer el que volen.
I si no ho volen fer, no passa res.
I si no es volen prendre la medicació, també?
Aquí està, també, si tant.
No, vull dir perquè tant, això és unes grans... Nuri, tu saps, unes grans discussions que s'han tingut als centres de que hi ha certa resistència moltes vegades a prendre's la medicació.
Què farien a casa seva?
No prendre-se.
Vale. Llavors, sí que hi ha una altra part que hem de tenir en compte. Que, clar, si passa alguna cosa, som responsables. Per tant, jo sempre dic que són lliures a decidir què volen fer, però ens hem de protegir també nosaltres com a centres residencials. Llavors, normalment, quan algú ens ha passat que no vol seguir un tractament concret, sí que la doctora parla amb aquest usuari explicant pros i contres, i, per altra banda, sí que signen un document dient que ells no volen prendre aquella medicació, perquè si ve una inspecció em dirà si li passa alguna cosa, què?
I ara estem al dematí, ¿vale? Ara m'has dit que sóc lliure de fer el que vulgui fer, tindré una sèrie d'activitats.
Sí.
Ens anem al migdia. Puc escollir el que vull menjar o anem segons un menú?
Al nostre centre no, però hi ha molts centres que sí que deixen escollir menús. Al nostre centre una de les coses bones que tenim és que és cuina pròpia, i molta gent ja ens ho demana, és curiós, eh? Quan donem informació, et diuen, però la cuina és de catering o és vostra? No, no és nostra. És més, és una residència que és una masia i tenim la cuina a la planta baixa. Per tant, tothom que entra sempre diuen, ai, quina olor cuina. Perquè al final, les cases també oloren a cuina quan fem dinars o quan fem sopars i també orienten, eh? No podem, en aquest cas, no podem fer menús per cada un, sí que per diabètics o per patologies, això sí, però encara no hem pogut arribar a aquest punt de que cadascú... Sí que és cert que tenim alguns usuaris que si no els agrada segons què, se'ls fa coses a part, eh? Això sí que ho contemplem. Però tenir un menú de poder triar dos o tres plats, de moment no.
El personal menja a la residència?
Sí.
Tots? Tu també?
Sí.
Vale. Això és un bon indicatiu.
Sí, sí.
Estem d'acord?
Sí.
Perquè si tothom portés el seu tàper, hi ha alguna cosa a la cuina que no funciona.
No. I és molt còmode que puguis menjar a la residència. Sí. No, mengem tots allà. Els que treballem allà i que estem a l'hora de dinar es menja allà.
Perquè una de les preguntes en la secció de És gran ser gran, quan truquem a residents, és... li agrada el menjar de la residència? Per tant, jo et faré la mateixa pregunta si estigués el Carles Reixac aquí. Mm. És bo el menjar de la residència de Mollerat?
Sí, I ens passa com a tots, aquí hi ha menjars que no ens agraden, però perquè no ens agraden, no perquè estiguin mal fets. Mm. És com a tot. Hi ha gent que et diu, és que les llenties no m'agraden, però és que no t'agraden les llenties, no és que estiguin mal cuinades.
És per dir-los als nostres oients que una residència és una vivenda en comunitat, però és una vivenda en comunitat. Moltes vegades perdem una part de la nostra llibertat que tindríem a casa, però en benefici de la col·lectivitat. És a dir, si avui toca llenties, doncs toca llenties. Si hi hagués alguna cosa que no ens agradés, ho podem previsar, però amb això és un tema d'organització. No hi ha un restaurant a la residència, com tampoc hi ha un restaurant a les vivendes on vivim nosaltres. Si avui toca llenties, el Martí es menjarà les llenties. Sí. I si no li agrada, doncs bueno... Doncs,
sí, intentem que mengin de tot i que els menjars siguin molt afins a el que estan acostumats a menjar.
I ho dic perquè els nostres fills entenguin el que és una residència, no per una altra cosa.
Residència Vivent i Amollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Estem aquí amb la Nuri Oliver, directora de la residència Vivent Amollerat, treballadora social. Quina és la teva opinió? Però en calma, Nuri, perquè ens coneixem, respecte al Covid a les residències, perquè és fruit de moltes emprenyades amb la gent del sector per la manera que se'ns està tractant, diguéssim, des dels mitjans de comunicació. Ja no dic xarxes socials, sinó mitjans de comunicació. Jo crec que hi ha un maltracte. Quina és la teva opinió? Pots despatxar lliurement, però amb carinyo.
Sí, no,
perquè això és el problema de temps de benestar, ho tenim que dir amb somriure.
Sí, no, és, fa 2 anys ja que portem això, ara farem 2 anys, no? I és una cosa que ens molesta quan la residència sempre hem intentat que sigui el que parlàvem abans, no? Com un domicili, un espai molt obert, on la gent podia entrar, venien els famílies com volíem, venien famílies a donar a dinar... sortien famílies inclús pagaven alguns familiars si volien dinar allà amb el seu familiar, l'usuari, podien dinar allà amb ells, hi havia gent que venia a portar el dinar de casa seva perquè s'ho mengés perquè els agradava els plats que feien, vull dir, era una forma de viure molt bona. Què ha passat? Què hem passat de tot a res? Quan va haver el Covid, al principi és normal, ens van tancar tots, vull dir, no només a les residències, però si t'hi fixes, com van començar a obrir i a treure restriccions, els últims que van treure restriccions van ser la gent gran. Llavors els vam tenir tancats molt de temps, massa temps. Llavors, com que, bueno, estaven allà a la residència, llavors s'havia mort tanta gent, suposo que volien parar una mica aquest tema i parar el cop, però s'ha fet molt mal a nivell psicològic, a tots els sentits.
Jo aquí m'agradaria comentar una anècdota de quan estàvem en ple confinament, i l'anècdota me l'has explicada de tu, que recordo que els primers dies i setmanes havia un tema de mancança de mascaretes i d'equip. Qui van ser la gent que ens va ajudar més? La Generalitat no, ho sento, i em sap greu dir-ho, la gent no es va ajudar per res. Entitats socials del barri. I aquí, des d'aquí els vull agrair tota la ajuda que ens van fer al nostre centre. Perquè aquí podem parlar...
I familiars.
Per tant, la comunitat del nostre barri, d'allà Vallcarca, és la que es va ajudar més a la residència de Vivent i Mollerat. I això cal dir-ho i repetir-ho. Perquè sortir a la tele per criticar sembla que és molt fàcil.
Sí. No, i al final és això. Ho hem passat molt malament, s'ha tancat a molta gent... I encara nosaltres perquè vam poder fer els nostres meses, els nostres menys. És a dir, quan et deien que havies d'aïllar des del minut 1 a la gent a les habitacions i tancar-los, i llavors me'n recordo que una de les vegades que ens va trucar, ja potser havia passat un any ja, no parlem dels inicis, que tothom anava una mica perdut, que una de Salut Pública ens va dir heu de tancar els usuaris a l'habitació per si un cas, per un tema de que si hi ha una treballadora que surti positiva, els hem de tenir aïllats. I vaig dir, com tinc aquest senyor aïllat si té un problema conductual que no para d'embolar? Diu, tanca la porta amb clau.
Ens queda un minut i escaig de programa. Digui'm quines són les tres excel·lències del centre que tu estàs.
És un centre petit, és un centre amb un bon equip. L'equip auxiliar és la base. Qualsevol que miri una residència o que busqui una residència, que no es fixi tant en com és la residència, sinó com és l'equip, que és qui cuidarà la persona gran. I que al final que tinguin un tracte molt proper, que se sentin com a casa, que és el que intentem aconseguir cada dia.
I si algú vol anar a la residència de Violenta Mollerat a aprendre a ballar, que s'apunti, sisplau, perquè tot l'equip sap ballar molt bé, David. Jo encara no hi he anat, perquè com no sé ballar i em fa pànic ballar, no vull participar. Amb la quantitat de vídeos que fa la Nur i tot el seu equip ballant. Tindries que veure la gent ballant i amb la cara i amb un somriure espectacular, a part de la terrasseta que hi ha, etcètera, etcètera, etcètera. Llavors, ara ja el David ens està marcant el temps. Quin missatge voldries donar a la població, als nostres oients, que més o menys són entre 30 i 40 mil, amb el David algun dia els anem comptant, quin missatge voldries donar a la població del que és una residència? Tens uns 30 segons.
Bueno, que confiïn, una residència, tot i que s'ha dit coses molt lletges, és un espai que dona un servei a persones grans que ho necessiten i que a darrere tot això hi ha un equip, normalment, hi ha un equip amb molta vocació, que si es dedica a això no es farà ric, és un sector que és així, i que ho fas perquè realment t'agrada. I un cop et dediques a això, ho has de sentir i molts cops ho has de patir.
Llavors, tenim un personatge aquí, senyor Martí. Pots dir alguna coseta? No?
Ara no.
Pues moltes gràcies per estar aquí, Nuri. Moltes gràcies, senyor Martí, per estar aquí. I fins la pròxima. Estem al final de Temps de Benestar. Gràcies, gràcies, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, David Morral. Que acabin de passar un bon cap de setmana. Bona tarda i, com sempre, que aprofitin.